Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. La jutge de l'Audiència Nacional, Carmen Lamela, ha decretat presó incondicional sense fiança per al vicepresident Oriol Junqueras i per a 7 consellers destituïts pel govern espanyol i que havien anat a declarar aquest matí. Són Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Raül Romeva, Dolors Bassa, Meritxell Borràs i Carles Mundó. Tots han anat a diferents presons de la Comunitat de Madrid. I entre les nombroses reaccions destaquem que l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha anunciat que dimiteix del seu càrrec i que es dona de baixa del PSC, segons diu, per coherència. I Gabriel Rufián ha fet una crida a aturar el país perquè diu que, si no, ens el roben. S'ha produït, i entre les reaccions populars en destaquem aquesta, una concentració als últims minuts davant del Parlament en rebuig d'aquesta decisió de la jutge de l'Audiència Nacional, amb el crit que predomina de no hi ha justícia. Alguns consellers, sobretot Josep Rull i Jordi Turull, han escrit al Twitter frases de crida a la tranquil·litat, dient que estan bé i que seguim amb la lluita. Així s'han expressat, com també ho ha fet la diputada de Junts pel Sí del Parlament, dissolt pel govern espanyol, Marta Rovira, que, entre plors, ha fet una crida també a seguir lluitant per aquest país, malgrat aquesta decisió que ha qualificat d'injusta. També han mostrat la seva posició els dirigents de Ciutadans i del PP, Inés Arrimadas i Xavier García Albiol, respectivament, en un acte a la Universitat Autònoma, organitzat per Societat Civil Catalana. Han dit que no els agrada la decisió, però que els membres del govern català destituït ja havien de saber que això podia passar. I us expliquem també que ha mort una tercera persona pel brot de legionel·losi a Llinars del Vallès, notícia que hem sabut aquesta mateixa tarda. Són 4 els ingressats, uns d'ells en estat greu, i 2 les víctimes d'aquest brot que s'està investigant. I encara us expliquem que l'atacant de Manhattan ha dit que no es penedeix de res, i el president dels Estats Units, Donald Trump, ha demanat fins i tot la pena de mort per a ell. L'autor d'aquest atropellament múltiple a Nova York, que està ferit i ingressat a l'hospital, presumeix que va actuar en nom d'Estat Islàmic. Recordem que va provocar 9 morts i diversos ferits. Fins aquí l'actualitat. Seguiu a Ràdio Estel. Ara us deixem amb el programa Plusvàlua.
Ràdio Estel.
Els de música, els d'actualitat, els d'entrevistes, els d'oci. Tots els programes de Ràdio Estel al servei de ràdio a la carta de radioestel.cat. Escolta'ls quan a tu et vingui de gust.
A Catalunya, milers de persones pateixen situacions de pobresa, d'injustícia social, de discriminació, de soledat. A la taula del tercer sector, defensem els drets socials. Som 3.000 entitats al teu costat. Col·labora-hi.
L'aniversari Hipercor se celebra a Ràdio Estel. Escolta cada dia de dilluns a divendres a 11:45 del matí l'espai on t'expliquem totes les ofertes, els descomptes i les sorpreses de l'aniversari que més avantatges et dona. Cada dia a 11:45 del matí, l'aniversari Hipercor a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Plusvàlua, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, dirigit per Quim Esteban i produït per Mireia del Pozo.
Molt bon vespre, benvinguts al Plusvàlua, el programa d'economia en valors que cada setmana els apropa al Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, a través d'aquesta casa, a Ràdio Estel. I aquesta setmana parlarem més que mai de valors, perquè el programa gira al voltant de la nova realitat digital i de com aquesta ens pot afectar a nivell social. Parlarem amb l'Anna Plans, directora d'Imatge i Comunicació, assessora de l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals, investigadora de l'impacte de les tecnologies de la informació en els adolescents recents. I en temps de tertúlia també parlarem amb Joan Contijoc, advocat, amb l'Olga Ortiz, que és advocada, experta en lideratge femení i bloguera, i amb la Mercè Blanco, empresària del sector sanitari. El Plusvàlua compta els controls tècnics amb el Jordi Carretero, la producció va càrrec de la Maria del Pozo, i rebent una salutació de qui els parla, de Quim Esteban. Comencem.
Ells són els imprescindibles.
Avui ja sabem com atacar el càncer.
Hi ha dos claus fonamentals amb el camp cardiovascular: la ciència i l'educació.
A la Fundació Bancària La Caixa impulsem aquests i altres projectes per millorar la salut de tothom. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Comencem amb l'editorial. La digitalització està provocant una transformació de la societat sense precedents. La revolució tecnològica, que ja fa temps que estem vivint, només ha fet que començar. Afecta a l'individu, a la família, a l'escola, a l'empresa, i és difícil trobar un àmbit on les noves tecnologies no hagin canviat hàbits, processos, productes o comportaments. I és que les relacions humanes s'han vist transformades per l'invasió de fenòmens com Twitter, WhatsApp, LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube, Skype, Snapchat i molts altres. Són el que s'anomenen xarxes socials, la nova forma de comunicar-nos, les vies a través de les quals milions i milions de persones entrem en contacte, compartim idees, somnis, coneixements, experiències, acudits o fins i tot oportunitats laborals. Atenció, perquè cada segon s'arriben a publicar 10.000 tuits, es pugen cada segon 10.000 fotos a Instagram i es transmeten cada segon uns 30.000 gigabytes, que fan 50.000 recerques a Google, i s'envien cada segon 2.500.000 d'emails. Ens trobem davant d'un canvi cultural que planteja un repte transcendental per a la societat en el seu conjunt. Aquest canvi cultural suposa grans avantatges, però també riscos rellevants pel que fa a les relacions humanes. La tecnologia no és ni bona ni dolenta per ella mateixa. Tots ens hem d'implicar per fer que la hiperconnectivitat sigui una eina d'impuls del bé comú. Parlem d'economia amb valors aquí al Plusvàlua. I ho fem amb l'Anna Plans, directora d'Imatge i Comunicació, assessora de l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals, investigadora de l'impacte de les tecnologies de la informació en els adolescents. Anna, molt bon vespre.
Bon vespre.
Com està canviant la digitalització de les nostres vides?
A veure, està canviant moltíssim, no? Tu mateix ho has dit abans. I, bueno, aquesta digitalització no és ni bona ni dolenta, és una eina, i depèn de l'ús que en fem, doncs serà un ús positiu o negatiu, en aquest cas.
Com ens afecten el dia a dia i com hem de tenir en compte per poder continuar vivint, doncs, sense problemes, no?
El tema és que, com he comentat abans, és una eina. Aleshores, en el dia a dia ens afecta moltíssim, i aleshores li podem fer un bon ús. Ens pot servir, doncs, a la feina, doncs, inclús pel tema investigació, per estudiar, per fer recerca, etc. Però concretament amb el tema de les xarxes socials i sobretot amb els adolescents, que és el tema, doncs, que tracto més jo, doncs som la primera generació de pares digitals i ens hem trobat, doncs, que més que tenir nadius digitals, tenim òrfans digitals, i realment aquí és on s'ha de donar la volta.
Clar, som la primera generació que estem aprenent xarxes socials, però els joves també ja neixen amb les xarxes socials, no? Amb molts adolescents que ells ja les coneixen, ja han nascut amb aquestes xarxes
Correcte.
Socials.
Ha nascut, però que tinguin aquestes xarxes no vol dir que en sàpiguin fer un bon ús. Mm-hmm. Per exemple, un exemple que poso jo és un dels estudis que n'hi ha moltíssims de nanos de 16 anys que diuen que són nadius digitals, però en canvi no saben pujar un arxiu al núvol o no saben enviar, adjuntar un arxiu en un correu electrònic, no? Doncs que n'entenem per això, no? Per ser nadius digitals, a vegades poden ser molt ràpids a l'hora d'utilitzar una eina, però no saben per a què la tenen que utilitzar. Aquí és on estan els pares, doncs, que tenen, a part de les escoles, però fonamentalment els pares, que hem de prendre aquesta mandra i formar-nos per poder acompanyar els nostres fills, perquè realment nadius digitals, amb tot el que està passant ara, amb problemes de grooming, amb problemes de sexting, amb problemes de violència de gènere, amb problemes de masclisme a les xarxes, bueno, etcètera, etcètera, doncs està demostrant que ens hem de posar les piles i que realment, doncs, sigui una eina al servei nostre.
Hi ha molts temes per tractar. Tu ara has avançat problemes. Hi ha alguns que els podem deduir què són. Hi ha altres que són molt paraules en anglès. Potser no sabem. Si vols, anem a repassar-los ràpidament.
Sí, sí.
I així també ho tenim clar. I els oients també es poden formar una idea i poden estar atents per si veuen alguna alerta a la seva família.
Correcte.
El primer que deies, grooming, ho has dit?
Grooming,
sí. Què és això?
Grooming és quan una persona adulta es fa passar per jove.
Uh-huh.
Aleshores, aquí doncs, ens trobem amb dos casos principalment. De vegades són xarxes que es dediquen a extorsionar a joves. Doncs, darrere de la persona que està tractant amb el jove hi ha doncs, una xarxa, no és només una persona, sinó que hi ha una xarxa doncs, de que extorsiona amb aquell jove. Es fa passar per una noia jove, doncs, tracta amb un adolescent, etc. Després també hi ha persones, pederastes, doncs de que amb un perfil fals doncs es fan passar per un jove i aleshores doncs, a partir d'aquí contacten amb aquesta jove. No?
Mm-hmm.
De vegades és cert que hi ha joves que tenen els seus comptes privats, però comptes privats doncs, de vegades amb 1.000 seguidors. No?
Mm-hmm.
I a part de que tenen comptes privats, de vegades també donen amistat a amics d'amics, però amics que tampoc coneixen. I una persona, doncs, un pederasta, té molta paciència i ho té molt estudiat a l'hora de com arribar amb aquest jove, no?, a través d'altres i...
Que suposo que una persona que fa això acaba tenint una xarxa, no?, i llavors sembla un perfil més real.
Sí.
Perquè no és que deu tenir no zero seguidors, sinó que deu tenir més amics que han anat agafant, no?
Clar. No? I a més, amb el llenguatge, doncs, entra molt amb el llenguatge del jove. Per exemple, doncs es pot fer passar per un... Conec el cas d'un abusador, bueno, d'un uh-huh. pederasta, doncs, que es feia passar per una noia jove, va contactar amb una noieta doncs, de 13 anys. I aleshores doncs, bueno, va entrar en amistat, van passar mesos, després li va començar a dir que tenia problemes amb els seus pits, tenia complexa, li va enviar una foto, que no era d'ella, òbviament, i al final, doncs, ja quan va agafar confiança, no et preocupis, no, però tu segur que no tens aquest problema, ja portaven 3 mesos treballant el tema fins que al final li va enviar una foto i aleshores li va començar a fer xantatge.
No és un tema, jo ho podia pensar, que fos automàtic, sinó és picar molta pedra, no? Per agafar tenir la confiança d'aquest adolescent.
Clar, i el tema és, per exemple, doncs d'un jove que, bueno, però sóc amic de tal, pues, comencen a parlar, i aleshores què passa també? Que molts joves no tenen unes pautes, no? I estem parlant de joves, a vegades, no joves de 14-15 anys, sinó de, jo estic veient casos d'11 a 12 anys, doncs que dormen amb el mòbil, aleshores, clar, tot allò els hi persegueix i continuen parlant i elles pensen que parlen amb algú més jove, o imagina't el cas d'un noi pues, que estigui totalment hormonat, no?, 14-15 anys i bueno, pues, posa la videocàmera, pues, li surt una noia jove i en realitat no hi ha una noia jove, clar, sempre hi ha l'engany per mig i quan ja estan enganxats, després, si a més no hi ha confiança o no es parla a casa, doncs es senten molt malament. Bueno, hi ha hagut casos de suïcidi.
Mm-hmm. Ara avançarem altres conceptes,
sí.
Però ens quedem també amb el tema de grooming, perquè jo me'n recordo fent entrevistes que em deien lo millor que els pares que poden fer és tenir l'ordinador doncs a la vista, no?
Sí, però això ja no serveix
però
ara.
Però no serveix, clar, és que ara m'acaba d'adonar que amb el mòbil també els adolescents poden...
Bueno,
no?
És que amb el mòbil, una de les coses que jo penso que amb els pares hi ha una mediació activa i una reactiva. Hem de vetllar pels nostres fills. Hi ha molts pares que un any no entenem a posar normes. Depèn de l'edat també del nano. És que hi ha moltes coses aquí que s'han de tenir en compte.
Quan un nen pot tenir un telèfon mòbil? Jo és una pregunta que m'he fet molts cops, perquè jo l'he vist tenir amb 20 anys, perquè van aparèixer en aquella generació, no? Però...
A veure, això cada família ha de prendre aquesta decisió. No m'agrada mai donar una edat, no? Però sí que depèn de la maduresa. I sí que, per mi, al meu parer, si em preguntes personalment, sí que hi ha d'haver una edat mínima. Mm-hmm. Per mi, un nano de 9 anys no necessita cap mòbil. I si els pares el necessiten per saber on està, que li comprin un d'aquests que no té dades, per mm-hmm. exemple, si realment és aquest el motiu. Perquè en 9 anys molts nanos tenen accés a tot. I oi que tu no deixaries el teu fill al mig de plaça Catalunya a la 1 de la nit, de 9, 10, 11 anys? Doncs els pares el deixen a casa. Tu quan arribes a casa tanques la porta de casa i el nano se'n va a l'habitació, té accés, bueno, no només això, també la violència, la ciber... La violència.
No només que tingui accés a ell, sinó que tothom té accés a ell.
Clar,
no?
Clar.
Que també és el perill. El problema això és que tothom pot accedir a ell.
Això passa,
moment.
Per exemple, amb el ciberbullying. Sempre hi ha hagut bullying, uh-huh. sempre. Vull dir, no és una cosa nova, però ara és com un altaveu. Però no només un altaveu, sinó que moltes vegades els mateixos que són acusats, els mateixos que els hi fan acoso escolar, quan arriben a casa, darrere una pantalla ells es converteixen també en els que fan aquest, amb aquest ciberbullying, no? I per tant, doncs clar, cal marcar unes pautes a casa. I jo, per exemple, una de les coses que penso que són super importants és marcar uns horaris, uns temps i també, doncs, clar, unes zones on es pugui connectar mentre es menja, és un tema de comunicació, no? Els banys, per exemple, a les habitacions, no? I cal tenir en compte també que durant l'adolescència, bàsicament entre els 13 i 20 anys, és quan es produeixen més canvis, a part dels primers 6 anys de vida, en el cervell, no? I això és molt important. Pensa que tenim 100.000 de neurones, trillons de connexions, i cada connexió és un aprenentatge nou, no? Què passa? Que el que recobreix, el que fa que aquestes connexions siguin més ràpides o més lentes és la mielina, i es forma justament durant l'adolescència. Pues un excés de connexió fa que tu tinguis menys capacitat de decidir, menys capacitat de controlar, i a més, durant aquesta etapa, la part de control del cervell és molt petita i la de satisfacció o recompensa és molt gran. Qui no ha sigut adolescent, no? El descontrol. I quants adolescents, encara adults, no? Que veus per què? Perquè no han desenvolupat aquesta part de control, no? Amb recompensa, els pares que han de fer ajudar a que puguin controlar. I per això tenen que haver-hi unes pautes, doncs, no només de veure quins continguts, què és el que estan veient els nostres fills...
I per què li fem? Li agafem el mòbil?
No, primer ens formem. Primer ens hem d'implicar, hem d'estar allà, formar-nos, perquè si tu no et formes...
Com a pares, clar,
com a pares. Però tant en l'àmbit digital que com a pares amb tema de valors i tal, no? Però en l'àmbit digital ens hem de formar, perquè si nosaltres no tenim credibilitat. Quina credibilitat tens al teu fill si no tens ni idea? Si tu li vols dir...
Però com és una cosa que canvia cada...
Ja.
Cada any, anava a dir, però és que és cada mes, no?
Ja.
Però... Facebook ja és una xarxa per gent gran. Ja som...
Però no està clar.
Això ja no entra a fer-ho com algú de vells.
Però per què? Per què? Tu saps per què va sortir Snapchat? Perquè els pares no poguessin entrar, les mares sobretot a tafanejar.
Clar.
I aleshores ells feien aquestes fotos que desapareixen fins que va sortir l'Snapchappering, on molts hackers van entrar en unes terceres aplicacions a agafar fotos, i allà hi havia fotos de famosos i no tan famosos. És a dir, hi ha una altra cosa que també els pares hauríem de saber, que tot el que es publica es queda. Una cosa important, l'exemple. Perquè també hi ha estudis, per exemple, als Estats Units... hi ha un estudi que ha sortit ara on els fills reclamen que els pares estiguin més pendents d'ells i no tan pendents del WhatsApp. O als Estats Units també hi ha pares, un altre anglicisme que es diu sharenting, que els pares comparteixen durant els primers 5 anys de vida dels seus fills una mitja de 1.000 fotos.
Vull dir que, fills.
Dels fills, dels seus propis fills, dels bebès, durant els 5 primers anys de vida del bebè, perdona. Aleshores, a l'exemple és molt important implicar-te, passar temps amb el teu fill. No passem temps, vale? Tenim molta feina, però quan estiguis amb el teu fill, encara que sigui fer punt de creu. Tu mira el que fan, per exemple, jo em vaig fixar fa uns anys, i ara ha sortit a molts mitjans, a Silicon Valley, que fan, on porten els seus, per exemple, els de 3D Robotics, Twitter, amb el seu dia, altres, on porten els seus fills? Porten en una escola que no hi ha tecnologia, que fan punt de creu. I marquen unes pautes, no? Per què? Perquè ells saben el que passa. Aleshores, jo penso, quan són petits, al meu parer, sí que donen... hi ha diferents opinions, però també un estudi amb Manfred Spitzer, de demència digital, ha corroborat amb unes investigacions que ha fet que durant els primers anys de vida no cal. Vull dir, el que cal és que estiguem implicats, no? I a partir de certa edat, bueno, sense dades, i després poc a poc anar-te implicant. En el moment que tu decideixis que els teus fills poden estar a les xarxes socials, implica't, mira el que els agrada, comparteixo amb ells, mira vídeos amb ells...
Hem de vigilar les seves xarxes socials? És a dir, hem de tenir la seva contrasenya? Hem de revisar a qui envia missatges, què diuen...
Depèn de l'edat.
Clar.
Depèn de l'edat.
També està d'intimitat, no?
Bueno, clar, i també està vetllar pels teus fills, perquè, clar, el tema de la intimitat, precisament els hem d'educar en la intimitat. Mira, has donat amb la clau. Un dels problemes que hi ha a Instagram és el tema de la superficialitat i la hipersexualització de les nenes que han perdut 2 anys. 2 anys, no? Aleshores, el que han de fer els pares, en lloc de parlar tant d'intimitat, m'ha agradat això.
Amb això flipo de nenes, que filles d'amigues, cada cop i volta veig que s'estan fent adolescent i pengen unes fotografies que dic... estic flipant, saps? Sí, que, sí. Que em sobta molt el canvi, dic, han passat de nenes, però, saps? Dic, que... Què ha passat aquí?
A mi em fa molta gràcia quan diuen intimitat, intimitat, si precisament has d'educar en l'intimitat mm-hmm. del teu fill, amb la intimitat quan són petits. Quan són petites, a les teves filles especialment, per dir-li que tenen altres atributs a part del seu físic i de que siguin sexis, no? Mm-hmm. I que tenen coses molt més importants, no? Com a persona, aquí està la responsabilitat dels pares, perquè aleshores probablement, clar, és que estem en una societat super hipersexualitzada. Pensa que has de per vendre't un gelat a les 2 de la tarda, doncs t'ensenyen sexe, però el sexe en quant a acte i els òrgans reproductius, però en canvi l'afectivitat, tot això, doncs és un tema que falla. I precisament el que dius, la intimitat, m'agrada molt perquè cal educar per la intimitat. La intimitat no és que el teu fill és el rei de casa, que no li pots tocar res, no pots veure res, que segurament hi haurà una edat, doncs a partir, jo penso, 14, 15, 16 anys, doncs, on que a poc t'hauràs d'arriscar, és un altre tipus d'educació. Vull dir, hauràs d'haver-ho fet molt bé perquè ell s'haurà d'equivocar, o ella. És normal, però de petits, no?
Nosaltres, que no estaven els pares escoltant tot el que dèiem, amb les nostres relacions, amb les nostres, no?
Sí, però tu no pots... Tu, que amb un nano de 9 anys, una nana de 9 anys, 10, 11, que encara no està format, encara no té suficient madures, quina llibertat li estàs donant? El que li estàs és al contrari, l'estàs posant en un món, l'estàs deixant sol, ja et dic, és com si li donessis un cotxe que va a 200 per hora i ni li has ensenyat. Per tant, clar que tens que estar allà, clar que tenen que haver... És la part de la mediació reactiva. Hi ha l'activa, on tu t'has de formar, on tu has d'acompanyar el teu fill, l'has d'educar, i a la reactiva, on tu tens unes eines de control parental, doncs que aniràs veient segons la maduresa del teu fill. I després també una altra opció que dono sempre és el fer un contracte.
Un
contracte. Que no consensuar, és diferent. Un contracte també et dona molt...
Doncs, un contracte per escrit?
Sí.
I què s'estipula?
Doncs el que la família cregui, que és important, no? El tema de privacitat, el tema de tipus de fotografies, el tema de les amistats, doncs molt, els que tu, el tema d'ús, no? Dels temps, de quan s'utilitza a casa, quan no, etc. I penso que és molt positiu. M'explicava també doncs, una mare, no? Vaig donar la idea i ho va posar en pràctica, i m'explicava doncs, que en el seu fill, clar, com és normal, no va complir el contracte, perquè és normal. Vull dir, no ens esperem que farem un contracte, compliran. I aleshores el seu fill, bueno, va agafar doncs, la pataleta, no? De dir, ostres, no hi ha dret perquè tu m'has dit que tal, no sé què, li va donar el contracte als seus pares. Llavors, quan va tornar a llegir el contracte, clar, es va quedar callat i va dir... Clar, no, és que està escrit i al final no sabia què dir. I diu, bueno, però és que jo ho vaig complir perquè jo volia tenir el mòbil. I això els hi va donar peu doncs, a parlar una altra cosa. Quin és el teu sentit del compromís? Mm-hmm. Vull dir, fixa't tu que si com a pares...
Una altra educació, bueno, un altre concepte per educar.
I diu, no havia pensat parlar sobre això, però en realitat... Quan tu fas les coses bé, clar que et pots equivocar i vas rectificant i vas fent, perquè estem en una societat que va canviant. Mm-hmm. Però la base de fer-ho, de fer tu el que has de fer, clar que els teus fills s'equivocaran, i és normal. Però els hi va donar peu a parlar del tema compromís. Llavors van parlar del compromís de l'amistat, doncs, amb els seus amics, un dia que tu et comprometis per fer alguna cosa, que serà només perquè vols canviar o perquè realment tu doncs, has agafat... No? Mm-hmm. Vull dir que és molt important i fer-ho bé, però sobretot els pares.
Anem a repassar, si vols, els altres conceptes que han quedat i donem pas també a la tertúlia.
Sí, sí.
Vinga, quins altres anys han quedat?
El sexting, per exemple.
Sexting què és? O sexe, segur.
Sí, el sexting és quan es comparteixen fotos del contingut sexual, no? Aleshores, aquí jo tenia una dada que era una de cada tres nanes i nanos estan compartint... un de cada tres adolescents intercanvia imatges de sexuals, no?
Un de cada tres?
Un de cada tres. I a vegades es dona el cas de que... Jo tenia el cas d'un institut de Galícia, de que els nanos de 14... Perquè és que hi ha un tema aquí, no?, que ara barregem una miqueta, que és el tema de la pornografia. Mm-hmm. Hi ha molts adolescents que encara no s'han fet el primer petó i han tingut accés a la pornografia. T'imagina quin concepte amb un cervell, no?, que, com us explicava abans, que està en ple procés de maduració. Doncs ja es dona el cas de que els agressors sexuals són nanos i nanes de 14, sobretot nanos, més de 14 anys. I es donava el cas en un institut de Galícia de nanos, d'una nana, en aquest cas concret, de 14 anys, que li feia fer fotografies dels seus genitals amb un nen de 7 anys. Vull dir que això també s'ha de tenir en compte. Bueno, i el sexting és això, no? Aquest intercanvi. Mm-hmm. Què passa, per exemple, a la Snapchat, doncs, quan va provocar doncs, que s'enviessin, com que eren imatges que desapareixien, entre
teòricament,
cometes,
no?
Teòricament. Ara també el Instagram, clar, com que sap que va tenir molt d'èxit, fins fa
les
poc
històries.
Sí, l'Snapchat ha anat de capa caiguda, l'Instagram han sigut molt llestos i han agafat tot aquest, no? Tot aquest target adolescent i també té l'opció d'enviar doncs, històries que desapareixen.
Cap de 24 hores.
Sí.
I Facebook també ha començat ja a fer històries.
Clar, clar. Mm-hmm.
Sexting, quin és l'altre?
Hi havia grooming,
sexting, tenim el bullying, no?
Bueno, seria el ciberbullying, que és el que t'he comentat abans, no? Que és una mica, doncs, com el... Després tot el tema de la superficialitat, no? Doncs a les xarxes, no? Per exemple, doncs, quins són els influencers ara? És un tema de... Jo sempre dic... A mi m'encantaria que els pares fóssim influencers dels nostres fills, perquè molts pares no saben quins són els influencers dels seus fills. Alguns sí, i algunes mares porten a les seves nanes que tenen 9 anys a veure una influencer de moda que es diu Dulceida. Vull dir que no n'hi ha acabat l'ESO, ni s'avergonyeix, em sembla, vull dir, és la seva adhesió, però que sí, influencer de què? Aleshores, bueno, aquí és molt important que després també hi ha una altra que es diu Hola, me llamo cacho de mierda, i aquesta és una hater, és una nana que segurament hi té molts seguidors i punxa, la peta, quantitat també, no? És, bueno, aquesta
hater
nana...
significa algú que està en contra...
Odia de tot,
no?
Sí.
Que comença a rajar, insultar, sí. Menysprear...
Sí, però és una nana que, pobra, segurament ha degut tenir molts problemes i jo penso que i d'alguna forma, doncs, bueno, ella ha trobat una escapatòria doncs, a través d'una sortida, a través de ser influencer també. I aleshores aquí els pares ens hem de formar de veure què és el que hi ha, què és el que segueixen els fills, i també veure que hi ha altres opcions. A veure, hi havia una nana de 15 anys que va fer tota la campanya aquella dels maniquís al Zara, que ho va denunciar. Escolta, xapó, hi ha instagramers o youtubers, n'hi ha un que es diu Natchter, em sembla, que es fa bromes, que només les entenen els adolescents, però s'assenta't amb el teu fill i fas te'n rius una mica, que fan les... Però són elegants i són de... Bueno, no tenen per què. I després pues, hi ha una influencer pues, que es dedica a fer fotografies al metro de Nova York, a gent, i els explica, li pregunta el llibre que han llegit, després ho publica. No són tant el jo, que és influencer. L'altre ja veia una nana, l'últim article que vaig escriure, una nana de 15 anys que està tot el dia publicant la seva vida amb Instastories de quan s'aixeca, se'n va a dormir, quan se'n va de marxa, sobretot això, les farres, el sortir, que guai, la meva vida és ideal, ensenyar tot el cos i diu, no, és que jo tinc hobbies de viatjar. A veure, els paisatges estan lluny i el que es veu és el teu cos, que estàs moníssima. Vull dir, llavors, tu quin missatge dones a les adolescents, no? Aquesta nana ja ha agafat a la imatge, tipus Dulceida, n'hi ha més, no? I aleshores aquesta imatge és la que veuen els adolescents, o les nanes de 10 anys, perquè hi ha nanes de 10 anys, ara hi ha una altra que es diu Paula, també, que és aquesta és, bueno, quin know-how ha trobat ella? Doncs que ella fa riure, de més, però l'altra ja va sortir plorant, que ella sentia infeliç, perquè no tenia amics i tal, bueno, tu què fas? Estàs... Però, clar, i a més, darrere hi ha un negoci, que això també els hem d'explicar. Clar. O sigui, ho hem de saber, què és el que hi ha. Perquè amb una marca, per exemple, sortir a televisió li costa una borrada. Tenir una influencer li surt, imagineu-vos, no té res que veure. I darrere hi ha tot... Per exemple, la Dulceida té la seva mare i tot un equip darrere. I clar, i el merchandising, perquè realment on es guanya la vida és amb tot el tema llibres, tal, tal. Està molt bé que una noia dona els seus, les seves idees de moda i tal, però aquí hi ha molt més. És una miqueta com un reality. I això ho estan seguint nenes molt petites. Amb aquesta Paula que ara comentaves tu, hi ha nenes de 11 anys que li estan demanant consell, però on hem estat? I els pares on estan? Pues els pares que han intentat buscar, pues, hi ha nanos, hi ha un nano que està amb cadira de rodes durant la volta al món i dona la seva visió, és que us explicaria, sí, però què he fet? Jo m'he dedicat a buscar coses que li poden agradar als nanos i després, si tu t'assentes amb ells i ho parles, veuen que no estàs tant, perquè clar, si tu no estàs formant, no tens ni idea que diuen el meu pare, la meva mare no s'entera, perquè és cert que molts pares ens fa mandra, no?
La veritat és que hem passat de voler ser infermeres, a ser periodistes, a voler ser influencers, no? Hi ha molta gent, molts nanos que volen...
Clar, perquè tu venen...
El sector a voler sortir,
bueno, si
i
ser...
tenir seguidors i que posin molts likes i tot això.
És que el tema del like també es dispara, no? Es dispara, vull dir, el tema no és el que publica, sinó el que es dispara cada vegada que poses un like. És com l'acceptació. Mm-hmm. Tu abans, nosaltres quan érem joves, abans sortíem de casa et miraves al mirall, no? Sí. I feies l'aprovació.
I ens agradava que ens diguessin que et bé et queda això.
Sí.
No? I ara ens agrada que ens posin un like.
Sí, però el tema és que estàs tot el dia.
Sí.
Tot el dia, perquè estàs tot el dia publicant la teva vida tot el dia pendent, i tu anaves, miraves a lo millor per l'aparador, de tant en tant, o arribes amb el teu grup, jo amb el meu grup d'amics, i amb les amigues, ostres, què tal, no? Busques l'aprovació. Quan ets adolescent, busques aquesta aprovació. Però tu imagina't si realment depens d'aquesta aprovació global i que, a més, el que t'estan aprovant és el teu físic. I la nana cada vegada té que publicar coses més fortes perquè, clar, perquè t'has d'anar sortint una miqueta perquè, bueno, tu el que vols és aconseguir els likes, no?
Anna, si et sembla, anem a donar pas també als altres contertulians perquè entrin a la tertúlia i comencem a parlar sobre aquest tema.
Ells són els imprescindibles.
Avui ja sabem com atacar el càncer.
Hi ha dos claus fonamentals amb el camp cardiovascular: la ciència i l'educació.
A la Fundació Bancària La Caixa impulsem aquests i altres projectes per millorar la salut de tothom. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Anem a saludar el Joan Contijó, que ell és advocat. Joan, molt bon vespre.
Bon vespre.
Tenim a l'Olga Ortiz, advocada, experta en lideratge femení i bloguera. Olga, bon vespre.
Bon vespre.
Tu també coneixes molt les xarxes socials.
Sí, però per hobby, eh?
I tenim a la Mercè Blanco, que és empresària del sector sanitari. Mercè, bona nit.
Bona nit.
Com
bona
estàs?
Nit a tots. Molt bé, encantada.
No sé què us sembla que ens explicava l'Anna Plans. Tots cinc aquí som d'una generació, no?, que hem conegut les xarxes socials. Un cop ja érem adolescents, ja hem estat més grans, no? Què us ha semblat?
Gràcies, per incloure'm a mi, a aquesta generació. Moltes gràcies.
No, però és veritat, també et passa,
molt
no?
Bé, moltes gràcies. Jo el que veig és que...
O tu vas néixer amb les xarxes socials,
ui,
ja.
Ui, no.
Ah, ni que el que era el posterior, quan abans de les xarxes.
M'ha encantat, veus això? És una aprovació.
Molt bé. Un like, no? M'has de posar un like.
Sí, però bueno, jo el que crec és que a tot això hi ha un punt que és el que és el real i el que és fals. I llavors aquí és la veritat. Sí que és veritat que amb l'Anna Plans, per mi ha sigut brillantíssim el que ha dit, però...
Jo crec que molts pares han après molt també avui,
sí,
eh?
Sí, moltíssim, però a part d'això, jo no sé on ha acabat el criteri o quins criteris has de fer saber amb el teu fill, que és molt important que te digui a l'amic, oi, sí, estàs guapíssima, però que tu quan surtis diguis, bueno, tu, jo estic bé, tu. I que tu te convencis d'això, que haver parlat molt en tu mateix.
Això és madurar, no?
Això mateix.
És el problema dels adolescents.
Sí, el que passa que quan ets molt petit, el que deia ella de la melanina, que, clar, quan, per exemple, veus un pare i un fill que se'n van al Japó, un nen de 3 anys, al cap de poc temps parla el japonès. Un pare li costarà molt més. Per què? Perquè la meva nena se fue de paseo. Bueno, pues, jo
home, jo reconeixo que l'Snapchat aquest, quan el vaig descarregar, sí, em va costar, eh? Sí. Saber com anava, sí. I què m'està passant? M'estic fent gran, com va això? Sí. No entenc res, com funciona.
I, bueno, jo soc una profana amb tot això. Però també m'han donat compte que vaig al carrer, trepitjo el carrer, agafo el metro, veig que la gent va amb el mòbil a davant, és que no et deixen ni passar, no, la gent camina, veus famílies que van amb el pare va amb el mòbil, vull dir, és que és fantàstic el que has dit, però és horrorós el que jo veig al carrer.
Tu, també, una cosa, perdona, no, que comentaves tu, que una cosa és viure l'experiència, i l'altra cosa és realment no viure-la, sinó mostrar l'experiència. I això ho veus de vegades en els concerts. Que dius, tu has anat a veure amb aquest... L'Adele ho va dir una vegada. Va parar amb una senyora, estava allà gravant-ho tot. Va dir, has vingut a veure'm, a mi, o a compartir-ho? Això és molt important. O en els museus, també, no? I el que estem perdent de vegades... Està molt bé que et facis una foto, m'ho hem donat, però el tema de... No? I està contínuament compartint-ho tot.
No? Saber...
No, disfrutar. Ja. És que com ho disfrutaràs sense... Clar. Després ho pots compartir, no? I
que no sigui la prioritat,
no
sigui la prioritat que el compartir, sinó que sigui en el concert, i després si pots compartir-ho, doncs mira, està bé.
És normal, sí, sí.
Joan, Olga, qui vulgueu, un dels dos.
Va, començo. Vinga, jo, va. Perquè tinc... Clar,
com a bloguera, també.
Bueno, el tema del...
Ella és bona influencer, per això.
És una influencer.
Tant.
El tema del blog va ser un tema per hobby, perquè realment volíem donar una altra imatge a l'hora de, del que nosaltres coneixíem, perquè sí que és veritat que m'encanta ficar-me a veure totes les blogueres, o, la, o com elles es diuen, influencers o instagramers. M'agrada veure-les perquè realment és una exposició de superficialitat digital, sabem en castellà, no? I realment les veig que venen una vida irreal, amb la qual arrastren a moltes adolescents. I de, a part d'això, hi ha una cosa que m'ha agradat molt, que parles de l'activisme aquest del like. Si no et like, representa que no estàs en el món en el sentit de que els agrades als teus amics. I jo just m'ha vingut dues imatges d'una sèrie que recomano veure, sí, Black Mirror.
Boníssima.
Hi ha dos capítols.
Hi ha un capítol aquest del, que tu, sí, diguéssim, tens la valoració a nivell social, sí, no?
Aquella noia
d'una hora,
que...
El que arriba a fer, oi?
Aquella noia que arriba a fer acaba per likes, crec que és interessant veure, perquè ho veiem com si això no em passés a mi i ja ens passa. Tu penges una foto, em poso a mi mateixa, poses, sí, una, sí, foto a l'Instagram, i dels 200 seguidors que tinc, tinc 3 likes i després la borro. I penso, per què la borraria? Pues jo, que estic, crec, preparada per entendre que no passa res per un like, la borraria. O sigui, hem de fer també un exercici nostre de dir, parlem dels nens, dels adolescents, però com reacciono jo quan els meus amics no em posen aquest like? O no em posen... I ja, a més, a mi em preocupa els pares que no agafen el control de l'Instagram dels seus fills, ja com a advocats, eh? El tema de que hi hagi gent gran pervertida mentalment, que entri en aquests Instagrams d'aquestes noies que exhibeixen el seu cos com si no hi hagués perill, tu aniries a la plaça de Catalunya, posant el teu exemple, amb biquini, tanga, i et quedaries allà 10 hores? Perquè a la una... m'admirés? Que la primera reacció dels pares és no, però que pengi la foto no passa res, no, és que el cul de la teva filla està emparat i no ho podem borrar. Perquè quan tu dones un accepto al Facebook o un accepto a Instagram, estàs acceptant que la xarxa comparteixi les teves fotos si tu no les tens privades. I esos escritos que hacen exhibiendo...
I a nivell advocat, si que ho fa és un menor d'edat, això no també... No,
jo tracto menor, amb no? divorcis. Per tant, a nivell matrimonial puc dir que si un dels pares permet que l'altre, que la seva filla pengi alguna cosa i un està en contra, la seva filla ho ha de borrar. I el tema que parlava ella del contracte per escrit em sembla una molt bona idea, perquè ja que fem plans de parentalitat, afegim ja els contractes amb els fills, perquè ja que comencin a veure que aquesta vida té uns drets i té uns deures i cada cosa té el seu premi. I la mediació reactiva. L'activa està bé, però la reactiva també. Perquè jo el que faig és quan un pare penja la foto del seu fill al Facebook, jo en els plans de parentalitat ja ho poso, si han d'estar d'acord els dos o no. Perquè aquests nanos, vaig veure una sèrie americana, però que jo estaria capaç de fer un judici defensant aquesta postura, un fill de 18 anys que demandava als seus pares per danys i perjudicis per les fotos que havien penjat d'ella durant la seva adolescència despullada. Perquè després la seva mare, que era fotògrafa, feia una exhibició amb aquestes fotos d'ella de nena i deia, per què tinc que estar jo exhibida? Jo no vaig donar el meu consentiment. Això és veritat.
Acabarà passant.
Sí o no?
Acabarà passant, sí, sí.
I això que deies de...
L'Anna i escoltem el Joan.
Sí. La Cèlia Fuentes, com es deia? La Cèlia Fuentes és aquesta instagramer que s'ha suïcidat. Que no ho hem dit abans, ara m'ha vingut al cap.
No podia per què s'ha suïcidat?
No podia més amb la pressió de digital. De penjar la seva vida, de no aconseguir likes, de...
El que havia arribat a fer per aconseguir likes. I després també un exemple que poso molt és la Sena O'Neill, que és una noia australiana guapíssima, que en 14 anys va començar a estar a les xarxes i va decidir retirar-se també. Però
em recordo... Jo crec que tots això. També tenim amics que estan a les xarxes, els seguim, i a mi em passa de veure amics que fins i tot penso que els hi està passant, no? Sí. I veus una mica l'estat d'ànim de la persona, veus una mica... Diu molt una xarxa social, no, però diu molt.
I en parelles,
molt més del que ens pensem.
Amb adolescents de 19-20 anys, és a dir, els que normalment, jo me l'estudi que he fet, els que mostren més la seva vida en parella, ja et dic, de forma continuada, és que no estan bé.
Clar.
No falla. Tot la cosa és que tu posis una foto un dia, però és curiós perquè es dona amb el 90% dels casos, no?
Més exhibició de l'amor.
Sí.
menys amor.
Sí, 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 sí.
No, no, és cert. I tots això ho hem vist, ho hem comprovat amb gent que coneixíem. Sí. Joan, que no t'hem escoltat encara.
No, a veure, no, m'ha encantat l'exposició de l'Anna i a mi m'agradaria fer diverses puntualitzacions en relació a tot el tema vinculat amb el que els pares poden influenciar en el tema de les xarxes socials amb respecte als seus fills. Aquí hi ha un parell de temes que, bueno, que m'agradaria fer referència. Jo recordo fa poc que a La Vanguardia va sortir un article on precisament tu, Quim, ho has comentat, el tema de les professions, que, bueno, que els nens ara no volen ser futbolistes, no volen ser advocats, o no volen ser metges, o bombers, o policies. Els nens volen ser, doncs, o youtubers, o influencers, o dedicar-se al món digital. Llavors, el problema que tenim aquí és que s'ha donat la imatge, o s'està venent la imatge, de que una persona que es dedica en aquest àmbit, perquè, clar, evidentment, el Rubius, que és un famós youtuber que tots coneixem, no? Tothom, tots els instagramers i tota la gent, els adolescents, segueixen les seves pautes, els seus consells, i veuen que és un tio que es guanya molt bé la vida. Podem parlar que és un tio que potser té ingressos de 500.000 d'euros o més, vull dir, una barbaritat. Llavors, clar, un nen jove, un nen petit, ja veu que pot assolir, doncs, una imatge a nivell de reconeixement social, que és una feina que, entre cometes, no requereix cap estudi, cap esforç, no requereix cap tipus de dedicació, i que, a més, tens aquesta exposició social i que vius bé i que et guanyes la vida. Llavors, el problema que tenim aquí, per una banda, és que l'escola, crec, ha de tenir, doncs, no sé com, però les escoles han de començar a incidir en l'ús de les xarxes socials, les escoles, i fins i tot els polítics han de començar a legislar en aquest sentit, de veure com les xarxes socials estan influenciant en el devenir dels adolescents. D'acord? Llavors, crec que és important. Tu parles del paper dels pares, però crec que també el paper dels pares i de les escoles, i també dels polítics, de veure, doncs, com això ens està afectant a dia d'avui, de com els nens estan deixant d'atendre les classes, com estan deixant d'atendre, doncs, el seu camí vital i professional, i fins i tot de vincle, fins i tot et diria, com humà, entre les persones. Vull dir, és el que comentàvem també en un altre programa. Tu vas a un bar i la gent ja no té interacció social i humana. Jo me'n recordo, mon pare m'ho deia, diu, tu anaves a un bar abans, posaves a la barra a prendre alguna cosa i et posaves a parlar amb la persona al costat que no coneixies de res, que potser era un viatjant, el que fos, i parlaves del seu dia, Avui en dia no hi ha interacció social. I això també comporta que els adolescents, al no tenir interacció social, perquè estan tot el dia ficats amb el mòbil, comporta també, doncs, que aquestes persones no es podran tenir la implicació i la contundència en poder seguir uns estudis, una formació o en el que sigui. Llavors, jo crec que aquí el paper de l'escola és fonamental, el paper dels pares també, i fins i tot també dels propis mitjans de comunicació i empreses. També ho feies referència al tema dels multinacionals. Jo conec una persona molt propera a la meva família que treballa en una gran multinacional, que treballa al departament de màrqueting digital, i precisament ara ells, no és com abans, que agafen un actor famós o algú conegut per fer un anunci, no, no. Ara se'n van a fer la recerca de qui són els influencers de l'àmbit determinat, i els hi costa un 10% del que els hi costava pagar a un famós o a una persona determinada per fer un anunci. Llavors, al final, també les empreses estan potenciant el fet de que aquests influencers es puguin guanyar la vida i tot sigui una mica un peix que es mossega la cua, no? Vull dir que al final que hem de fer una reflexió general.
Segurament vas al teu mercat en concret, no? Si vols, jo què sé, arribar a adolescents que els agradi la moda...
Sí, correcte,
Ja saps que tens aquesta nena que deies tu, de Dulceida, es diu?
Dulceida,
que saps que és el teu nicho de mercat, no? Perquè és molt més dividit.
Sí, tots els nichos...
Sabies agafar, jo què sé, una top model que costava... Era a nivell internacional, no?
Sí, però com bé comentava l'Olga, tot es basa en un tema superficial. Ja. O sigui, jo com a advocat és que ens dediquem a llegir, a estudiar, jo, això de llegir-te una línia a partir de llavors fer un discurs o fer, doncs, un alegato, no, vull dir, nosaltres ens hem dedicat, doncs, la gent no agafa llibres avui dia, has d'agafar llibres, has d'estudiar, has de comparar, has d'atendre, doncs, a classes o a algú que en sàpiga, vull dir, però no pots basar-te únicament tothom, les seves opinions també, les opinions de la gent a Twitter, a Facebook, tothom opina, tothom sap de tot sense saber de res, vull dir, amb informació viralitzada, amb informació falsa, vull dir, clar, tot això ens afecta a la societat com a tal, perquè és una ciutat més empobrida.
Això de les fake news. Ho hauríem d'estudiar molt perquè és super perillós, eh?
És que ara està dient això i pensava també una de les últimes coses que he afegit a la formació de pares, perquè també els he cridat l'atenció per ells i també dones més credibilitat als teus fills, no? D'alguna forma, de que compta amb el tema de les fake news. Després, el que deies tu dels llibres, superimportant, perquè fins ara no s'ha demostrat que hi hagi res que estimuli tant la memòria com llegir. Llegir, practicar esport, promoure activitats, fes amb el teu fill el que faci falta, vés-te'n en bicicleta, vull dir, comparteix coses, no? I després el tema també del multitasking compte, perquè els nanos, quan estan estudiant i tenen tants aparells digitals, això fa que la retentiva no sigui tan bona. I després també que deies també dels influencers, no guanyen tants diners. Ojo, n'hi ha quatre que guanyen molt i n'hi ha molts que es passen moltes hores publicant tota la seva vida i tampoc guanyen tant.
Però a millor guanya el fet que tenen likes.
No,
i el, no? Aquest sí, és el seu benefici, no?
Perquè, per exemple,
el seu... O simplement el fet de dir, ostres, tinc 10.000 persones que...
Pendents de mi, sí, sí.
Pendents de mi, això em puja l'ego i...
I que donin consells com si fossin psicòlegs, que és molt fort. Per exemple, van fer a TV3 van fer un programa dels youtubers i sortia un noi que es diu Celopan i deia, l'havien invitat a Port Aventura, no? I deia, sí, jo haig de fer veure que m'ho passo bé perquè la gent és el que volen, que veguin que m'ho passo bé i, a més, jo, bueno, faig coses, no? Vull dir...
Com els anuncis,
sí, és com la qual, no? Uh-huh. Que vegin que sóc guai, que és el que tots volen. És curiós perquè ell mateix la reflexió superinnocent que no feia i vas rascant i veus una miqueta això.
Mercè.
Jo per això penso que ha pujat tant el del problema de la salut mental, sobretot per en aquest moment. I llavors hi ha un... Clar, aquestes... Jo ara parlaré de noies. Han d'estar divines, han de portar una vida de luxe, han d'estar superguai sempre, i llavors s'ha descobert que hi ha una malaltia que es diu el síndrome de la depressió somrient. Llavors, això què fa? Clar, aquestes dones porten aquest tipus de vida de tal envergadura que han d'estar sempre així, però quan arriben i arriben en si mateixes, estan tristes. Elles són incapaces de sortir al carrer sense haver-se pintat, arreglat, haver tret el cabell, se l'hagi planxat. O sigui, això arriba un moment que tenen que hospitalitzar-se. Per què? Perquè han de portar aquest nivell i això és el que transmet a les altres nenes. I llavors, és que si tu no tens això i no fas això, és que tu... Per exemple, jo que sóc una sènior, jo vaig a classes de filosofia i jo tinc molta gent que em diu, tu ets una friqui. O sigui, lo normal és que jo tingués que anar pues, de viatge amb els d'Inserso, anar-me'n de no sé què, i perquè ho faig i faig una altra cosa... Vull dir... A vegades, anar contra la norma, la societat és molt cruel. Mm-hmm. És molt cruel, eh? No sé, jo ho deixo...
I aquí. Quan és un adolescent, aquesta crueldat s'incrementa. No vols estar fora del sistema, vols estar dintre i que tothom, no?
Tant.
Ser un líder del sistema.
I tant, no? I tant.
Però clar, has de ser un líder format. Sí. El problema d'aquests nois i noies...
És que no estan formats
que
encara.
Que no estan formats. I que és veritat el que deia ella d'aquestes dues influencers, per dir-li sí. d'alguna manera, que les veig només perquè penso a veure què veurà els meus nebots, què veuran gent que jo conec i consells que pots donar a nivell també jurídic. Mm-hmm. Perquè clar, hi ha molta nena que està penjant molta cosa que no té res a veure amb la seva realitat, però són capaces de qualsevol cosa.
No, internet no oblida, a més.
Mm. Això és una altra. És una lluita que tenim, el tema de les fotografies que ja estan penjades i que no hi ha manera, quan aquestes persones ja no estan, a vegades moren joves, a vegades no, però clar, borrar tot això, l'oblit digital, és molt complicat. Mm-hmm. I cedint tots els drets a Facebook i a Instagram, torno a repetir, perquè facin amb les nostres fotografies el que els doni la gana. I ojalà aquest programa i els nostres oients que avui estan escoltant-nos pensin molt i molt en allò que publiquen i en allò quins efectes tindrà a la llarga. Mm-hmm. I en els judicis també, perquè molts judicis s'utilitzen aquestes fotos per demostrar la vida que porten uns i altres quan uns i altres diuen és que no tinc diners per pagar una pensió d'aliments.
Això és molt bo, perquè el tema dels data brokers, per exemple, diuen que als Estats Units per un euro... $5 pots comprar tota la història d'una persona a nivell digital, el que diu ella. No, és que no només el que publiques a les xarxes, és que, per exemple, crec que a Facebook, quan tu en una pàgina, encara que no li posis like, si has entrat ja queda, pot quedar constància, però és que de tot el que estem fent, la geolocalització, tot el tema de la banca, etcètera, etcètera, si tu creues tot, tens tot un perfil, o que tu has publicat, quan tu has pogut publicar, per exemple, a Twitter, no? Que t'has pogut estar enfadat i fas una crítica molt bèstia d'algú, clar, allò queda. Mm-hmm. I aleshores tu pots ser un adolescent...
Els polítics, això els hi, de cop i volta, si surt un tuit de fa 3 anys clar. O 4...
Mm-hmm. Surt i surt.
Sí, sí,
això. I a part ho utilitzem nosaltres a nivell legal. Jo,
correcte.
En temes matrimonials, no em tallo, en utilitzar aquesta informació
sí,
que és
busqueu informació per internet. Clar,
i el perfil del contrari, i el que fa el contrari, i si pot ser viable una compartida o no, depenent del que hi para tot el que ha penjat.
I fins i tot algun comentari, no? Que ha pogut deixar alguna fotografia.
O la selecció personal, jo també ho he mirat en selecció personal. Mm-hmm.
Sí, sí, els Headhunters és el primer que miren, els perfils.
Doncs hem d'anar alerta. Abans, el Joan ha explicat una cosa, i és que a l'escola també s'hauria d'ensenyar. Penseu que s'ha d'ensenyar també com funcionen les xarxes socials i els perills que tenen.
Jo el 18 d'aquest mes
no
faig una formació. La Generalitat ens han demanat, a nosaltres precisament, fem una formació, Creix en Família, crec que és, ens han demanat, i aquest, el 18 de novembre farem una formació en aquest sentit, no? Una miqueta, doncs, sobretot des del punt de...
Podria haver-hi una assignatura, no?, que fos... Educació en xarxes socials.
I el tema neurocientífic també penso que és molt interessant, que fa obrir molt, obre molt una miqueta el ventall d'objectivitat, de veure que realment com pot afectar allò, no? I penso doncs, que també ajuda a posar les coses al seu lloc, no? Sí, sí. L'escola és important. Passa que jo parlo de família perquè és el primer agent de socialització primària és la família, també l'escola, però a la família, si la família funciona bé, l'escola et pot ajudar, òbviament, amb unes eines, però principalment la família i l'escola també, òbviament.
Sí, no, jo crec que fins i tot la pròpia formació... O sigui, jo quan faig referència a la formació, incloc la formació dels pares. Mm-hmm. És a dir, perquè...
No seria malament que l'escola fins i tot poguessin anar els pares a, algun dia a aprendre...
Sí, a aprendre, no.
O que cada curs, com canvien cada any, no? Les noves xarxes socials, com funcionen?
Sí, perquè abans... els pares moltes vegades, vull dir, hi ha molta gent que és pare, que té fills, però jo crec que no tenen la maduresa necessària per, segons com, tenir aquest fill, ¿vale? Perquè tant abans...
És que
hi ha pares que pengen fotos amb fills que quedes una mica al·lucinat.
L'exemple.
Et dones compte que dius, home, sembla més un postureo del pare amb el fill que només el fill, saps? Vull dir, et quedes al·lucinat. Llavors, clar, jo crec que l'escola aquí té una molta feina, perquè en el fons els professors són els que poden influenciar, vaga redundància, en com poden els pares actuar respecte a l'ús de les xarxes socials, perquè, evidentment, són els que estaran amb els fills 8 hores al dia, no? D'acord? Llavors, jo crec que molts pares haurien de tenir aquesta obligació, crec jo, i vincle amb l'escola, de veure com fan un ús coherent i positiu de les xarxes socials, perquè, per exemple, tenim... Va sortir l'any passat, no sé si no recordo, va sortir una notícia de com un grup de WhatsApp de mares d'Argentina va sortir la conversació perquè un fill, un company de classe, era un nen que es veu que era el típic nen que es portava molt malament a classe i que l'havien canviat de classe i l'havien situat a una altra classe. Llavors les mares en un grup de WhatsApp es van queixar que no volien tenir aquell fill. Com a conseqüència d'allò, doncs, aquell nen va sofrir doncs, tot tipus de
moving,
etcètera, i va sortir a la llum.
Sí, sí.
I et dones compte que els propis pares són els primers immadurs, que
això
no saben comportar-se.
Entraríem en un altre tema, que és la hiperpaternitat, que els fills d'alguna manera són com un trofeu.
Exacte.
Tu arribes a casa a la casa d'una família i el veus el fill a tot arreu. Sí. I clar, tu tens que mostrar al teu fill que bé fa això, que sí, tal, sí. Que mono és, que...
Vaig llegir un article, precisament deia que era ja complexa de l'emperador.
Sí.
Tots els pares avui dia són pares tan dèbils que tenen aquest complexe de que el fill, bueno, farem el que el nen... Jo com era petit, els meus pares em deien, anem a la platja o anem a la muntanya? Jo no decidia, evidentment, que és interessant si t'agrada o no.
Sí.
No. Escolta, què vols fer? I els pares decideixen els seus plans en funció del que vol el fill. Vull dir que és una cosa que hem arribat a una situació kafkiana, crec jo, sincerament.
Olga i Mercè.
Jo estic escoltant
i... ja passem altres notícies.
Us estic escoltant i, a més, m'encanta, perquè, a més, sou un grup de gent jove que teniu...
No tan jove, ja, eh? Ja no tan jove.
Però sí, sí. Però jo crec que les humanitats s'han perdut a les escoles. La humanitat et dona moltes respostes a moltíssimes coses, però moltíssimes. I et dona un perfil de que reclama una mica el que has de fer i el que no has de fer. I quan has de parlar amb el professor, t'ensenya que has d'aixecar el dit i demanar permís, cosa que ara no és. I jo crec que si reprenguéssim una mica tot això, jo crec que sí que aniríem una mica més bé. I també que els pares no vulguin que el seu fill faci el que tu no vas poder fer i vols que faci ell. Mm-hmm. O sigui, els nanos també han de ser com són, amb errors i amb el...
Han d'aprendre, no? I a vegades
això
un error
mateix.
També s'han
I llavors, aprendre, a vegades, tendim a fer aquestes coses.
Sí, sembla, que no puguin, tu... sembla que no puguin tenir frustracions els nanos.
Ah, això mateix, i se n'ha de tenir moltes. I moltíssimes, perquè no, i després la vida és bella.
I tant, i dona moltes voltes, també.
El que comentava abans, no?, que si tu has educat, doncs aleshores arribarà un moment, i més amb el món digital, que hauràs de deixar una mica que s'equivoquin, però com que ja la confiança ja estarà forjada, òbviament que s'ha de caure i s'ha d'equivocar, que això és un altre dels errors de la hiperpaternitat, no?, protegir, compte que el nen no... No caigui.
Olga.
I també el que comentaves abans, el tema de compartir fotos amb bebès i tal, això és el sharing, no has dit?
Sharenting.
Sharenting, com...
Sí.
I això, quina modalitat és? És que aquesta
això, no l'havia escoltat. Sí, no, és que aquesta sí, no, és que aquesta cada vegada no. Aquesta és...
Sharenting, no? Sí?
Sharenting. Uh-huh. I ho comparteixen els pares, bueno, s'ha fet un estudi als Estats Units, que a la mitja, durant els primers 5 anys de vida dels seus fills, ha compartit 1.000 fotos, per exemple.
1.000 sí, fotos sí. Al mes.
1.000 fotos en total, és
en
una
total.
Mitja. Sí.
Els primers 5 anys.
Els primers 5 anys, sí.
Que no parlen. Uh-huh. No parlen.
Exalia fent fotos i compartint, sí. És no, molt clar, fàcil.
És la mitja. Amb això n'hi ha més i de menys, no? Però vull dir que realment és una 1.000. Tendència, sí, una tendència a compartir, no?
O sigui, tots aquests nens, quan tinguin 18 anys, no només arriba al conflicte que hem comentat amb l'Olga, de futures demandes de nens que han vist que sense el seu consentiment han penjat fotos, sinó que també suposo que psicològicament aquell nen es veurà afectat en plan, escolta, a mi ho penja tota la meva vida, tothom ho sap, sap com evoluciona la meva vida, jo ara tinc 18 anys, em planto amb la vida que tu m'has marcat. Llavors, clar, això, no sé si psicològicament també comportarà una sèrie de problemes per aquests nens.
El que deies tu, també, l'altre estudi és Not Dinner at the Table, que és que els fills ja reclamen que els pares els facin més cas. És a dir, que no estiguin tan pendent del WhatsApp sí, i d'altres. I això també, clar, sempre mirant aquests països que estan una miqueta avançats. I si te'n vas a països tecnològics com Corea, amb tot el tema de les tecnoaddiccions, ja entraríem aquí, que el govern ha tingut que legislar, no? En plan de dir, hosti, hem de posar uns temps de connexió. Perquè, per exemple, amb el tema que no estan de xarxes, sinó de temps, un error que hi ha a vegades és dir, no, jo el meu fill és que juga, no té mòbil, però juga a videojocs, i com que treuen les notes, al cap de setmana tope. No. Ja, tu t'has de formar i has de saber que fins a 40 minuts no passa res. Vull dir, més val que tingui, que es connecti a tant en tant un temps, però a partir de passar aquests 40 minuts, doncs emborratxen les neurones, bueno, pot ser susceptible de tenir una tecnoaddicció, no? I aleshores, clar, hi ha moltes cosetes que formant-te i sabent-ho, doncs pots ajudar, no? Que no tot és només aquest... Mm-hmm. El món de la xarxa.
És com tot, no? Una mica bé, quan abuses i quan estàs hiper enganxat, doncs malament.
Però també és còmode pels pares, ho sento, d'això del cap de setmana, clar, si tu li col·loques, o amb un nen petit, posar-li la Peppa Pig, és que és super, super dolent posar amb un nen petit connectat. No
li aporta
res.
No, pues,
no, clar. I,
mentre jo estic fent feina,
doncs... Jo t'asseguro, tu li poses amb un nen petit la Peppa Pig i pot estar hores mirant-ho. No es cansa i va passant, amb aquella facilitat que ells diuen...
I quan no li dones la tablet que comenci a jugar, no?
Sí.
Perquè calli, no? El que sol dir aquesta frase.
Sí.
Abans d'acabar, que ens queden molt pocs minuts, hi ha notícies també econòmiques. Per exemple, la llum ha pujat un 7% aquest mes d'octubre, segons diuen, per la mínima generació amb les renovables. El govern espanyol proposa actuar en el mercat del gas per contenir els preus. Una pujada d'un 7% és molt en un mes, no?
Una borrada.
És una bestialitat, i més pensa que entrem ja en època d'hivern, i això pot ser que moltes famílies ho passin, és el que es diu la pobresa energètica. Mm-hmm. Per tant, estem en una situació d'alerta si és un 7%, perquè hi ha moltes famílies que estan en el llindar i persones amb risc d'exclusió social que el tema de la llum no el poden pagar i estan en temes d'ajuts socials. Imagina't ara que entra l'època d'hivern i que molta gent tira de calefactors, no de gas, sinó de llum.
I a més, tenint en compte que la llum puja, contra més consum n'hi ha, més puja. I ha pujat que no hi ha tant consum, imagina't aquí dos mesos.
I entrem en època d'hivern, és que és escandalós.
Mm-hmm. I a més, per això arriba més a tenir haver incendis de pisos que s'incendien molt freqüentment. Per què? Perquè d'alguna manera... No, i a més es capten amb uns altres connectors per no pagar, perquè no hi hagi el comptador que no camini. Clar, és que és molt trist, eh? És que és molt trist, passa fred, eh?
Mm-hmm. Un 7% és molt exagerat, eh?
Trist. Mm-hmm. És que no hi ha dret, eh?
Mm-hmm. Sí, de fet, em sembla que Espanya és un dels països de la Unió Europea on l'electricitat és més cara. O sigui, a nivell de consum de persones físiques normals, consumidors i usuaris, com em sembla també a nivell industrial. Em sembla que les indústries aquí a Espanya, el cost d'energia elèctrica és un percentatge elevadíssim que comporta doncs, que la nostra producció de béns i serveis sigui molt més cara. Però, bueno, sí, no sé si és per la sequera, que també el fet de que no funcionin les centrals i els pantans comporta doncs, que sigui més cara, i, però bueno, en tot cas és evident que jo crec que aquí al nostre país ha d'haver-hi doncs, novament algun... Jo, perdona que sigui tan insistent, però crec que novament ha d'haver algun tipus d'intervenció legislativa o del tipus que sigui, perquè no pot ser que siguem un país que estigui dins de la Unió Europea i que tinguem aquests costos energètics que siguin tan elevats. Vull dir, és que és una barbaritat, és una barbaritat. Jo entenc que aquí han d'haver-hi límits, no només a nivell elèctric, a nivell de gas, és que tenim un nivell de costos aquí a Espanya que, a més, no es corresponen amb el nivell de salaris, perquè és evident que aquí la diferència és enorme amb la resta d'Europa. Llavors, jo crec que aquí hi ha una sèrie de monopolis que contornen el tema energètic i que, evidentment, aquí doncs, no s'actua com es correspon.
Anna Plans, ens queda un minut.
No, evidentment no, és que està tot dit, no, que realment sempre aquestes coses acaben repercutint en les persones que tenen menys recursos, no, i realment doncs, és una pena.
Anna Plans, directora d'Imatge i Comunicació, assessora de l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals i investigadora de l'impacte de les TIC, que són les tecnologies de la informació, en els adolescents, un pla jo crec que m'ha après molt, i els pares agafaran bona nota, i si no, que es descarreguin el programa a través de la web, i se'l tornen a escoltar, que aprendran molt. Oi que sí?
Això espero, i tant.
Gràcies per venir. Gràcies. També gràcies a la Mercè Blanco, empresària del sector sanitari.
Gràcies a vosaltres.
Un plaer, com sempre. També un plaer tenir la Olga Ortiz, advocada experta en lideratge femení i bloguera.
Gràcies, gràcies,
Olga. I també un plaer tenir el Joan Conti Joc, advocat.
Gràcies, bon vespre.
Gràcies per venir. I la setmana que ve tornem el dijous, a les 8 del vespre, a través de Radio Estel, aquí al Plusvalua. Adéu.